Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquesta setmana s'estan ultimant els treballs de construcció de la nova zona d'esbarjo caní a la vall del Marquès de Roquetes. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, ha explicat que aquesta serà la primera zona de grans dimensions, 600 metres quadrats, per a que les mascotes puguin gaudir del seu esbarjo i fer exercici.
En breu estarà acabada la construcció de una zona d'esbarjo caní que s'està fent a la vall del Marquès, una zona de 600 metres quadrats, en tanca perimetral de 2 metres d'altura, perquè els propietaris puguin deixar els gossos perquè puguin córrer i fer el seu exercici que tant necessiten, sobretot els que estan tancats a casa. És una zona que també s'acabarà adaptant en algun punt de llum, en algun banc perquè els propietaris puguin estar descansant, la papelera perquè puguin deixar les bosses en les restes dels animals. I bé, esperem que tingui una gran acceptació i sobretot que l'incivisme, donat que està una zona una mica apartada, que l'incivisme no faci les destrosses a les que estem acostumats.
Aquesta zona d'esbarjo canina complementarà els 6 pipicans que ja hi ha actualment a Roquetes i l'Arrabal de Cristo i que pròximament el de l'Hort de Cruells tindrà una actuació per tal d'ampliar-lo.
Aquesta obra complementa els 6 pipicans que tenim tant a Roquetes com a l'Arrabal de Cristo, un dels quals, en aquest cas el de l'Hort de Cruells, es construirà ara de nou, també serà una mica més gran del que teníem, i també tenim la previsió de fer, no voldria dir data perquè està en previsió de fer-ne, una altra zona d'esbarjo caní aquí prop de l'Ajuntament. És una aposta que tenim per a que els propietaris que tenen animals puguen tindre espais correctes per a que els animals puguen sortir a fer exercici i gaudir de l'entorn. I és una aposta que des de l'Ajuntament ja fa anys que està i que volem seguir tenint.
I és que tenir gossos com a mascotes cada cop sembla que és més habitual a Roquetes. De fet, el passat cap de setmana, com ens comenta Ivan García, va haver-hi molta afluència de públic en la celebració a Roquetes del Campionat de Catalunya d'Agility, on van participar més de 140 gossos per competir a la prova organitzada amb molt d'èxit per l'entitat roquetenca Ebre Agility.
Dissabte de tarda i diumenge de matí es va celebrar a la zona esportiva, en aquest cas al camp de gespa artificial, el Campionat de Catalunya d'Agility, en una gran acceptació. Van participar més de 140 gossos entre dissabte i diumenge i una gran assistència de públic, la qual cosa demostra que és un esport que està a primera línia i que a Roquetes tenim la sort de tindre una de les poques entitats, ja diria de la província de Tarragona, que es dedica a aquest esport. I bueno, va ser tot un èxit, principalment perquè l'associació es va implicar com ningú per a que així ho fos, i des de la federació també ja ens han fet arribar que l'interès és que l'any que ve es pugui tornar a repetir o inclús portar el que és la Copa, que és només un cap de setmana, i amb més afluència de gossos, i per part nostra, com sempre, donem tot el suport perquè així pugui ser.
Ivan García també ha volgut recordar la conveniència d'inscriure els animals de companyia al cens de l'Ajuntament de Roquetes, així com la col·locació del seu xip identificatiu.
Sí, bueno, tota aquella gent que té propietaris, el que ha de fer és vindre a censar-lo a l'Ajuntament, igual com fem les persones, i ficar-los el xip, perquè en cas de pèrdua o d'accident és fàcilment reconeixible tant el gos com el seu propietari. Ho vam mirar aquest dia, a Roquetes estem prop dels 2.000 gossos censats, això és molt, però també estem segurs que hi ha molts de gossos que queden per a censar, i des d'aquí pues, aprofito per a que la gent sigui conscient de que un animal a casa l'hem de tindre censat per assegurances, per a tot el que sigui necessari.
Finalment, cal recordar que si alguna persona es troba amb algun animal extraviat o abandonat, ho posi en coneixement de la policia local de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre valora d'entrada de forma positiva la proposta de la Generalitat del nou disseny de ramificar amb tubs el canal Xarta Sénia a partir de Roquetes fins a la comarca del Montsià. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, creu que s'ha d'analitzar en profunditat la lletra menuda per si hi ha alguna cosa a dir que els pugui preocupar.
Bé, nosaltres en principi coneixem la notícia tal com s'ha explicat. El que no coneixem són els detalls de la notícia i les particularitats concretes, però en principi la impressió que ens dona és que és una postura o és una proposta en principi que pareix que vagi en plan positiu. No voldríem esperar-nos una miqueta a analitzar millor si hi ha alguna cosa a la lletra menuda que ens pugui preocupar. Però en principi nosaltres sempre hem demanat que sempre hem dit que acceptàvem el regadiu, el que no acceptàvem era el canal, pel fet que el canal evidentment no estava dissenyat per regadiu. durant l'assemblea ampliarem d'alguna manera aquesta reflexió.
Així com ha destacat Manolo Tomàs, aquesta reflexió i temes com el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre 2022-2027 i com ens afecta el Consorci d'Aigües de Tarragona, el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre i la proposta de construcció de noves assuts al riu es tractaran aquest dissabte en la 18a Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
El que hem ficat com a punts de reflexió i per a punts de parlar, temes candents que afecten a la integritat i al futur del territori. En primer lloc, parlarem del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que se presentarà en qualsevol moment d'estos perquè ja ha passat el temps que s'havia de presentar, la seva repercussió i quines són les principals, diguéssim, propostes que planteja, que nosaltres d'alguna manera pensem que ens perjudica moltíssimament per al futur del territori. Parlarem dins del que seria la relació que té en el Pla Hidrològic del Pla de Protecció del Delta, nosaltres direm la nostra percepció de què és el que realment s'està jugant en el Delta de l'Ebre i quina relació veiem o quina relació ha de tindre en la planificació hidrològica, perquè una cosa és un pacte polític puntual per a poder solventar un problema puntual, l'altra cosa és buscar un mecanisme que assegure la protecció ja en un futur proper, i això només pot ser una llei que és el Pla Hidrològic. Parlarem i serà una novetat de les relacions de la Plataforma en Defensa de l'Ebre en el Consorci d'Aigües de Tarragona, amb una reflexió sobre el seu paper i algunes coses més que ampliarem, i bueno, dedicarem un apartat a discutir o a parlar el que nosaltres ens dona, la impressió que ens dona la proposta del canal Xarta Sénia, no? Ho ampliarem el que jo acabo de dir en aquests moments, i bàsicament serà això. Ah, sí, i el tema estrella, perdoneu, és que dedicarem un temps a parlar dels tres assuts que volen implementar el tram final del riu. Invitem a Álvaro Arasa, que és un geòleg, a que expliqui la seva postura, i hi haurà un torn d'obert de paraules per a discutir d'això i de totes les coses que facin falta que hagin participat a l'assemblea.
Manolo Tomàs espera que després d'aquest llarg parèntesis de no poder convocar una assemblea de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, aquest dissabte hagi una presència de públic important per la transcendència que tindrà per al territori els temes que es tractaran.
Bé, nosaltres tenim una cosa clara. Fa 3 anys que no podem fer una assemblea pel tema de la pandèmia. Volem remarcar que som les Terres de l'Ebre, que les Terres de l'Ebre depenem d'una sèrie de mesures que estan a punt d'aprovar-se i que no controlem en el resultat final. Creiem que a les Terres de l'Ebre només se mostra cas quan ens mobilitzem, quan ens veuen actius. I nosaltres pensem que és un bon punt de trobada de tota la gent que volem defensar el futur del territori i que, a més, podem demostrar d'alguna manera de cara a tant al govern de la Generalitat com al govern central que estem a l'alerta, que estem pendents i que tenim la clara voluntat de tornar a mobilitzar si fa falta per defensar el futur del nostre territori i del Delta.
La 18a Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre es farà aquest dissabte, 26 de febrer, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Tortosa ha obtingut 1,5 milions d'euros dels fons Next Generation en el programa per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible de la mobilitat urbana. Així, l'Ajuntament ha presentat 5 actuacions en aquesta convocatòria, 2 executades, 1 en marxa i 2 més amb la redacció dels respectius projectes ja definida. Es tracta de la urbanització de la plaça de l'Ajuntament i dels carrers de l'entorn, l'adequació i reposició de les voreres als carrers Mossèn Manyà i Sebastià Joan Arbó de Vora Parc, la transformació del carrer Cervantes, la digitalització i modernització de la xarxa semafòrica i la transformació del carrer Barcelona entre la plaça de la Unió i la plaça d'Àngel Acosta, que tindrà un nou carril bici. El Consell d'Administració d'ADIF ha autoritzat l'adjudicació del projecte per instal·lar tecnologia fixa de telecomunicacions d'alta velocitat al tram ferroviari entre Castelló i l'Ametlla de Mar amb un total de 155 quilòmetres i també al ramal de Tortosa a l'Aldea Amposta amb un recorregut de 13 quilòmetres. L'adjudicació s'ha fet per un import de 12.600.000 euros a l'empresa Sistemes i Montajes Industriales i té un termini d'execució de 22 mesos. L'actuació respon a l'objectiu de desenvolupament sostenible d'indústria i innovació per modernitzar i fer fiables les infraestructures. L'obra podrà ser cofinançada amb fons europeus.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Junta de Govern Local de Tortosa va acordar aquest passat dimecres presentar al·legacions al projecte de supressió del pas a nivell de Campredó mitjançant la construcció d'un viaducte. El document presentat assenyala que tant l'Ajuntament de Tortosa com l'AMD de Campredó no havien estat informats de l'aprovació definitiva del projecte. Així mateix, l'Ajuntament afegeix que diverses finques de propietat municipal afectades pel projecte formen part de camins municipals situats en sòl no urbanitzable. D'altra banda, dos parcel·les integren la zona humida coneguda com a Marjals de Campredó, que esdevé una zona d'interès municipal i que cal vetllar per la seva preservació. Les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Tortosa també apunten la característica dels terrenys com a zona inundable i alerten, en conseqüència, que cal tindre en compte la retenció d'aigua que podria provocar la construcció del talús projectat, no només a la zona natural, sinó també a la mateixa infraestructura ferroviària. Per tot plegat, l'Ajuntament de Tortosa demana més concreció sobre les afectacions a la zona i, eventualment, l'estudi d'alternatives que n'eviten o minimitzen l'impacte. Mentrestant, també insten a prendre mesures preventives per a reforçar la seguretat del pas a nivell, com ara l'actualització tecnològica de les barreres, així com la reducció de la velocitat dels trens que hi circulen. El Club Deportiu Roqueteny informa que el partit contra el Santa Bàrbara, que s'havia de jugar ahir dimecres, dia 23, i el partit que s'havia de recuperar aquest dissabte 26, contra el Jesús Catalònia, finalment s'han hagut d'aplaçar degut a un important brot de Covid-19 a la plantilla del Roqueteny, amb molts de jugadors afectats. Per això, i seguint el protocol per la pandèmia, finalment s'han tingut que suspendre aquests dos encontres. Per primera vegada a la península Ibèrica s'ha observat un exemplar de fredeluga cua blanca. Aquesta au, que cria a les estepes d'Àsia Central i hiberna a l'Àfrica o a l'Índia, s'ha vist, com diem, per primera vegada al Delta de l'Ebre. La van descobrir el passat divendres educadors ambientals de Mont Natura Delta en una observació rutinària des del mirador de la Llacuna de la Tancada i des de les antigues salines de Sant Antoni. La troballa, que s'ha qualificat d'excepcional, ha agitat els ornitòlegs i amants de l'observació dels ocells, que s'han interessat per veure al Delta una espècie que, en condicions normals, haurien de viatjar molt lluny per tal d'observar-la. Josep Culbi, coordinador de Mont Natura Delta de l'Ebre, ha detallat com es va observar aquest exemplar de fredeluga cua blanca que no es sol veure a Europa.
Justament el divendres, en una d'aquestes observacions rutinàries, detectem esta au, que clar, en un principi no l'havíem vist mai. Veiem que sí que és veritat que te recordava alguna au pues, típica de les que veiem habitualment aquí a Mont Natura, o de tant en tant, com pot ser el pigre gris o alguna altra espècie, però no acabem d'identificar-la en un primer moment. Llavors, clar, ens vam començar a fixar molt detalladament en els colors, que les potes, que si són, doncs, allò, tenen les potes d'un color groc així com molt pronunciat, no? També uns colors així com marronosos, sobretot a l'esquena, així més pàl·lids, més blanquets a la panxa, inclús una mica rosadet i tal. I pues bueno, anem a buscar la guia d'ocells, i a partir d'aquí detectem que és la fredeluga cua blanca, la Vanellus leucurus, i justament en el moment que veiem el mapa de distribució ens adonem que no apareix a Europa en cap lloc, que l'únic punt on se veu al mapa és el delta de l'Eufrates i del Tigris, que això estaria a Iraq. I clar, que per tant és una au, veiem, ja detectem d'entrada que és bastant estranya.
El coordinador de Mont Natura Delta de l'Ebre reconeix, però, que no es pot determinar per què aquest exemplar de fredeluga cua blanca ha arribat fins al Delta de l'Ebre aquest hivern.
Nosaltres justament avui ho estàvem comentant en alguns ornitòlegs que hi ha aquí al mirador, i és bastant complicat saber per què justament esta au ha vingut aquí. A vegades això passa, o que potser es desorienten, a vegades hi ha factors climatològics que influencien, però no sabrem mai per què exactament esta au ha vingut ara mateix aquí.
Els experts preveuen que aquest exemplar de fredeluga cua blanca torni a l'Àsia Central amb la migració prenuncial, que començarà en els pròxims dies. En canvi, no descarten que pugui tornar al Delta.
Podria passar, perquè a vegades han llegut alguns ocells, per exemple, pues, justament avui ho estàvem comentant, algun tipus de gavina que habita habitualment a l'Amèrica del Nord, per exemple, i que de sobte ha migrat a la península Ibèrica i ha estat així durant uns anys, i després ja pues, bueno, ha tornat al seu lloc i ja no ha tornat a vindre. Podria ser que passés alguna cosa així. No ho sabrem, ho estirem atents a veure quin és el seu moviment i a partir d'aquí a veure què és el que va passant, perquè penseu que els patrons de migració poden canviar i, de fet, van canviant a poc a poc. Sí.
El coordinador de Mont Natura Delta de l'Ebre, Josep Culbi, ha explicat que s'ha comunicat l'observació d'aquest exemplar de fredeluga cua blanca a l'ornito.cat i que això ha generat molt d'interès entre ornitòlegs i observadors d'ocells.
Les observacions que realitzem les pengem a l'ornitocat. L'ornitocat és una eina a través de la qual pots penjar totes aquelles observacions que tu estàs fent en un determinat punt de Catalunya, per exemple, i nosaltres les solem penjar allí, i evidentment quan hi ha una cosa tan estranya ja t'ho marca, no? De dir, ei, atenció, que això és una espècie com molt excepcional, i així tota la gent aquella, tots aquells ornitòlegs que d'alguna manera estan al dia i que els agrada molt veure aus, i sobretot aus també que no han vist mai, poden estar al dia i poden vindre a Mont Natura o a aquell lloc específic, no?, on ha vist l'au, a observar-la. Pensa que aquí han vingut gent de Galícia, gent del País Basc, gent de l'Aragó, de Girona, Barcelona, València, o sigui que s'està movent molta gent que venen específicament a veure esta au, que la, en una condició normal tindrien que viatjar molt lluny per a poder-la observar.
Tot i que el més probable és que aquest exemplar de fredeluga cua blanca marxi a la primavera cap a l'Àsia Central, es vigilarà si torna al Delta de l'Ebre o si l'espècie fa un canvi migratori.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens despertem en alguns sectors amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però, per exemple, en punts de la Ribera d'Ebre o cap al sector més litoral del Baix Ebre la temperatura és més suau, i és que tenim aquí valors de 10 graus, però, en canvi, en municipis ben a prop la temperatura ronda entre els 2 i 3 graus positius. Per tant, comencem el dia encara amb un ambient fred de cara al migdia, però s'espera que la temperatura màxima torni a ser primaveral, rondant aquests 20 i 21 graus, però sí que al llarg de la jornada, d'altra banda, també han d'arribar alguns núvols alts, puntualment mitjans, que deixaran el cel entre mig i poc ennuvolat, i seran els més compactes els que arribaran de cara al final del dia, i aquests sí que ja podrien deixar alguna precipitació durant aquesta propera matinada o bé ja durant la jornada de demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.